A la plaça Mercat d'Olot, la Vinoteca Venda i Tast. Venda de vins, caves, licors i productes gourmet. Tast de vins, caves, licors i productes gourmet. La Vinoteca Venda i Tast.
Anem cap a la Vinoteca en aquesta hora del migdia aquí a la sintonia de Ràdio Olot i ho fem com sempre amb en Miquel Fluvià, que es troba acompanyant-nos aquí a l'estudi de Ràdio Olot. Miquel, què tal, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt bé.
Benvingut, com sempre. I la setmana passada vam parlar, com si ens varen escoltar els nostres oients, d'una beguda no habitual, diguéssim, de la que parlem aquí en el programa, com va ser el sake, el
correcte,
japonès, arrel d'un viatge que tu vas fer també al Japó. Avui volem parlar d'una altra beguda, ja vàrem dir-ho la setmana passada, que també porta molts graus.
Correcte.
Això no t'ho vaig preguntar l'altre dia. El sake porta molts graus o què?
No, el sake, mira, precisament per això està molt relacionat amb el tema del whisky, que és el que dèiem de parlar avui, en què el sake normalment es volta els 18-20 graus d'alcohol, no? Mm. Però perquè està rebaixat. Està rebaixat amb aigua.
Ah, caram.
És a dir, la sortida original del sake, és a dir, el sake es rebaixa amb aigua fins a aconseguir els 18-20 graus d'alcohol. I per això està molt relacionat amb el món del whisky, perquè el whisky també passa. És a dir, el whisky també es rebaixa fins a aconseguir doncs, el que hi ha els 43 graus aproximadament d'alcohol, no? I sempre s'ha dit, no?, que per aconseguir un bon whisky necessites una molt bona aigua, és el més important. És a dir, les zones on hi ha una bona aigua, i un dels grans secrets dels bons whiskies és l'aigua que tenen allà a la destil·leria en aquella zona, no? Uh-huh. I l'altre gran secret que hi ha en el sake, precisament també és això, és a dir, les zones on s'elabora el millor sake, doncs són les zones on les aigues són idònies doncs, per poder produir el producte, no? Fins i tot, és a dir, que han de ser aigues, per exemple, una de les notes que deia és que, per exemple, no poden portar ferro, perquè el ferro que fa que allò que dèiem, que aquell color tan transparent, doncs, desapareixi i s'agafen tons més groguencs i més tèrbols i són deguts a que l'aigua porta ferro. Uh-huh. O, per exemple, al contrari, ha de portar magnesi, no? Si porta magnesi, doncs fa que aquesta característica de la transparència doncs es guanya i la qualitat del producte també sigui molt millor, no? Vull dir que la qualitat de l'aigua té molt i molt a veure. Fins i tot arribant a l'extrem de que tradicionalment al Japó, que han set fabricants de sake, bueno, han set els inventors, no? Doncs hi havia una de les grans destil·leries de sake doncs, al Japó, que ara aquí no em facis dir els noms perquè segur que ens equivocarien. Tenien una destil·leria que estava més cap al nord i tenien una altra destil·leria que estava a la zona de Kyoto,
sí.
No? I feien sake en totes dues i tenien el mestre doncs que diuen el koji, no? Que és el que fa el mestre sakaire, el que fa el
sake.
Està bé.
El que té un bon sake, diguéssim.
El que té un bon sake. Que sap fer el bon sake. Doncs el mestre el tenia, doncs, aquesta que estava més al nord, i tenien també, era la destil·leria que estava més ben preparada, tenien, és a dir, era la nineta dels ulls, doncs, de l'empresa, no?
Mm-hmm.
I, carai, i coses de la vida, resulta que a Kyoto feien sake sense tenir-hi el mestre i menys utensilis i tenint la destil·leria menys preparada, feien un sake millor. Carai, com podia ser això? I bueno, doncs varen començar a fer proves, varen enviar-hi doncs el mestre aquest doncs el van enviar doncs a Kyoto, el d'això, van anar fent d'això i no hi havia maneres. Sempre a Kyoto el sake era millor que la destil·leria aquesta que estava al nord. Al nord ja podies anar fent el que volguessis, que això. Fins que un dia se'ls va córrer a veure, portem-hi aigua, a veure què passa.
Sí.
A la que van agafar l'aigua de Kyoto i la van portar cap al nord, el sake va canviar i va millorar. I se'n van donar compte que l'aigua era importantíssima, no? I, evidentment, la destil·leria aquesta del nord es va tancar i la de Kyoto encara avui dia encara existeix en una de les grans fàbriques de sake que hi ha al Japó, no? I arrel d'això, doncs, se'n van adonar compte doncs, de que si l'aigua és tan important doncs, per fer sake, carai, tothom sap que l'aigua és importantíssima per fer whisky, no? I els japonesos es van posar a fer whisky, no, fa relativament poc, fa cosa de el segle passat, principis del segle passat, fa 100 anys mal comptar que s'hi van posar i que l'estan fent seriosament, porten 50 anys. Vull dir que és una cosa molt i molt recent, però el que tenen és que quan volen fer una cosa la fan molt ben feta i tenen un gran producte base que és l'aigua. Tenen una aigua d'una extremada qualitat, sobretot a la zona de Kyoto. La zona de Kyoto, a part d'haver-hi la distilleria dels millors sakes, doncs estan allà. A més, les grans fàbriques, les grans destilleries de whiskies japonesos, i podem dir de whiskies a nivell mundial, estan a la zona de Kyoto. Hi ha el Suntory, el famós Yamakasi, el famós Yamakasi, doncs, que s'ha convertit doncs, en un emblema doncs, del que són els whiskies, doncs, és fet aquí a la zona aquesta de Kyoto, i on el secret bàsic doncs, és això, és la qualitat de l'aigua, no?
És a dir, que els whiskies japonesos no tenen res a envejar amb els d'Escòcia, per exemple.
No tenen res a envejar els d'Escòcia, el que passa que tots són totalment diferents, no tenen res a veure. Una cosa és un whisky escocès, amb les seves característiques, whisky escocès doncs, són whiskies que són molt més fumats, amb una característica especial, no? Però el japonès és un whisky fet, evidentment, com és normal, fet al seu gust, el que a ells els agrada. I els agraden les coses molt més aromàtiques, molt més suaus, i són uns whiskies molt més aromàtics i molt més suaus, no? I bàsicament els fan variats, doncs, depèn del tipus de bota, és a dir, fan criances doncs, en diferents tipus de bota, amb botes de vi, amb botes de chardonnay, amb botes de whisky, amb botes de... També els encanta les botes de Jerez, de la zona de Càdiz. Llavors, amb tot això, doncs, ells fan tot aquesta la seva, doncs, la seva destil·lació, amb uns whiskies són totalment diferents els que serien doncs, els escocesos, no? Però que han aconseguit doncs, marcar doncs, una tendència i un mercat en què són molt, molt i molt valorats. Fins i tot aconseguint, doncs, com que és el Yamakasi, doncs, de whiskies realment apreciats i que amb criances de, per exemple, el Yamakasi de 18 anys, doncs està doncs, considerat un dels millors whiskies del món. Però esclar, estem parlant d'això, 18 anys de criança, i que no és una cosa senzilla de fer i d'aconseguir, no? I el fet això, aquests 50 anys a través dels quals els japonesos doncs, han estat fent whiskies, han arribat a l'extrem doncs, en els últims 20 anys, 20-25 anys, doncs, que s'han posat a nivell mundial, doncs amb un reconeixement, i per exemple Suntory, que és una de les grans empreses, de les grans destil·leries que hi ha al Japó, que està posada a nivell doncs, de volum, seria com el famós Diageo. Diageo, doncs vull dir, estarien pràcticament serien els dos colossos a nivell mundial que hi han. Doncs van tenir el moment àlgid en què es van saltar el món amb una... que això ha passat moltes vegades en el món del cine, amb una pel·lícula que sortia en Bill Murray, Lost in Translation, sí. Que passa al Japó, és una pel·lícula que passa pràcticament a Tòquio. Hi ha un moment de la pel·lícula en què està sentat en un sofà amb una copa de whisky, que és una copa de Suntory, de Yamakasi, i diu, Bill Murray diu, moment de plaer, moment Suntory, no? I
això va ser pagat o va ser perquè va sortir a la pel·lícula així? Bé, clar.
Això va sortir a la pel·lícula així, però jo no crec que això...
Fos gratuïtament.
Això no? Gratuïtament no surt.
Això
no, més, això va ser, doncs, un revulsiu que... Sembla una tonteria, eh? Això sembla una tonteria. Dius, bé, però, és clar, la pel·lícula, que tu te la mires i dius, bueno, tampoc n'hi ha per tant. Però jo, per exemple, avui, abans de venir, he estat mirant amb el senyor Google doncs, què deia la Wikipedia de Lost in Translation, i he quedat parat perquè ara tinc el mòbil a davant,
Perquè el primer que et diu, potser és això.
No, d'això no en parla.
Ah, val, val.
Però parla de la d'això i botes, comences a passar pantalles, premis, ara se m'han acabat. És dir, no els he contat ni molt d'això, però la quantitat de nominacions, va estar nominada als Oscars, als Grammy, bé, no sé...
Els Grammy no crec.
Els Grammys no crec, no, però tots aquests festivals de cine...
Els Globus, sí, no, sí, pot ser...
I de premis té... Vas passant pantalles i premis i més premis i més premis. És dir, una pel·lícula doncs, que, bueno, que va tenir els... estem parlant de fa... No sé, el 2003, vull dir, estem parlant de fa 20 anys, no? Mm-hmm. Vull dir que va tenir la seva... el seu moment, no? I va provocar un canvi doncs en la visualització a nivell mundial doncs del que era aquesta empresa, no? Que ara això a nivell de ara ens anirem d'una cosa a una altra, això em fa pensar també el...
Mira, ara donaré un exemple també.
Va, vinga, va, un exemple tu, un exemple jo.
Per exemple, perquè l'altre dia em vaig fixar, també. Sí, sí. Jo no sé si has vist La Casa de Papel.
Sí.
Aquesta sèrie surt cada 2x3 a l'estrella de Galícia. I ara han fet un biòpic, diguéssim, d'un dels personatges que és Berlín, no?
Sí, correcte.
I que també l'han fet ara fa poc. I també només que hi ha imatges de camions de l'estrella Galícia, de la cervesa allà a sobre... Aquelles coses que dius, mira, t'ho van fotent sense donar-te'n compte, no?
Sí, sí.
I això és publicitat d'aquella...
No, totalment. És dir, mira si arriba a ser subliminal, que sé pel Berlín, que l'he vist. Hi ha un moment de la sèrie en què... el protagonista està beguent una cervesa i no es veu la marca, però tu dius no, és una estrella Galícia
segur.
I no es veu la marca,
però
la marca
segur,
no...
però ja tens l'inconscient el que tu has vist.
Exacte.
En altres imatges, no?
I amb això és una pel·lícula que segurament també molta gent ha vist, l'Entre Copes, una pel·lícula de vins,
sí.
És a dir, que són dos amics que es troben i fan un viatge per Califòrnia,
uh-huh.
I que em sembla recordar que era com una despedida de solter d'un d'ells i d'això, i van fent fan un periple doncs, per tot de bodegues doncs, de Califòrnia i un d'ells és l'entès en vins i l'altre no, no?
Uh-huh.
I l'entès en vins té com una fixació en què els vins, els merlots no li agraden. Que els merlots no li agraden i que els merlots no valen res, no? Arrel de la pel·lícula, la venda de merlots...
Va baixar.
Va caure en picat.
Imagina't.
Tonta.
Home, vulguis o no, clar, una pel·lícula la veuen milions de persones.
Sí,
vull
sí.
Dir, i més ara, per exemple, amb les plataformes i tot això, que es veuen arreu del món, no? Clar, vulguis o no, és una publicitat d'aquelles que, per invertir-hi, dius, caram, això sé que ho veuran, no?
Sí, sí.
Escolta, doncs...
Però ens n'hem anat...
Aquesta marca japonesa li pot donar les gràcies amb el Last in Translation, aquesta pel·lícula.
Exacte.
Perquè va ser la que va, diguéssim, fer que pugés la marca, per dir-ho així.
Exacte.
No?
La va posar en el mapa.
O si més no, la va donar a conèixer.
Exacte, i el whisky japonès va passar de ser un producte local, un producte en què estaven fets i pensats pels japonesos, eren whiskies pensats pel gust dels japonesos i que es venien al Japó, a passar-se doncs, a vendre's mundialment, i avui dia el whisky japonès ha passat a ser una cosa totalment normal. Per exemple, a la Vinoteca doncs, tenim whiskies... Doncs,
això és el que et volia preguntar. A la Vinoteca en teniu de whiskies japonesos,
sí.
O què?
És una cosa totalment habitual. És a dir, des del moment que tenim whiskies, tenim whiskies escocesos, com és molt i molt normal. I això ja és allò, dius, ja se dona per sobreentès.
Uh-huh.
Whiskies irlandesos, bourbons americans... I l'altra, la gran categoria que hi ha doncs són els whiskies japonesos, no? Podríem dir que són els quatre grans mons del whisky, no? Escocesos, irlandesos, americans, entre aquests per Estats Units, i els japonesos. I potser al mig hi poden haver, doncs, curiositats i coses diferents doncs, que pots trobar-te per al món, però ja no deixen de ser això. Són curiositats.
I llavors, sempre parlem de preus, també, no? Els preus d'un whisky japonès són similars a un whisky, no sé, irlandès o escocès?
Totalment equivalent. Vull dir, whiskies japonesos doncs, n'hi haurà el mateix preu que podem trobar doncs, un bon whisky escocès. Vull dir, en aquest aspecte no hi ha diferències. Per dir una cosa que en parlàvem fa com si fa 3 o 4 mesos parlàvem del millor whisky del món, que és un whisky escocès que ha guanyat doncs el 100 punts sobre 100 doncs el torneig internacional de whiskies de Chicago, que és el Tomatin, que vam estar dient...
La vàrem riure pel nom, no? Pel nom. Dir, sembla més un andalús, no? Una cosa andalusa que no va...
Exacte. No, i que és un whisky doncs, que surt això als 30 i 30 i pocs euros, no? Doncs whiskies japonesos doncs, de 30 euros també n'hi ha, vull dir que és una cosa totalment equivalent. I podem trobar doncs, escocesos, l'altre dia també parlàvem doncs, de Macallan, doncs podem trobar Macallans, que no ens hem d'anar als 20.000, però hi ha Macallans doncs, de 25 anys que se'n van a 1.800 euros tranquil·lament. I hi ha whiskies japonesos com el Yamakasi, que també parlàvem, de 18 anys, que una cosa va equivalent amb l'altra, doncs que també se'n va al mateix preu. És a dir, un Macallan de 25 anys se'n va als 1.800-1.900 euros i un de Macassi dels 18 anys doncs, també se'n va això, als 1.700-1.800 euros. No?
Bé, per finalitzar, Miquel, tu a qui recomanaries un whisky japonès? És a dir, una persona que li agrada el whisky i que diu, jo sempre n'he pres de whisky, però sempre escocès, o bé, dels de sempre, per dir-ho així, no?
Home, evidentment, si una persona em diu, jo sempre he pres un... M'agrada molt el whisky, sempre he pres whisky escocès, m'agrada molt el whisky escocès. I clar, llavors li diria, bé, és que a tu t'agrada el whisky fumat, i m'haurà de contestar que sí. Si em diu que no, dirà, hi ha algú que no entenc, no?
Bé, fumat, o potser no ha tastat l'altre, no? Clar.
Sí, bueno, el que passa que al final som una mica, a vegades, presoners de les nostres... tradicions i les nostres maneres de... Si ens acostumem molt a una cosa, és difícil, no? És a dir, has d'estar obert... És a dir, el que està clar és que un whisky japonès és diferent d'un whisky escocès. Està clar. Vull dir, hem d'estar predisposats a tastar una cosa diferent, no? És a dir, si t'agraden els whiskies, que això no és difícil, eh? Tothom que li agrada el whisky ha de tenir aroma, el whisky ha de tenir potència de nas, potència aromàtica, no? Si no, no... malament anem, no? Doncs precisament si una de les grans virtuts que tenen els whiskies japoneses és això, potència olfactiva, potència de nas, no? Són whiskies molt aromàtics, perquè ha costat tant d'agradar, solen agradar, no? I en quant a boca, doncs bé, són suaus, són fàcils de beure. És a dir, és un whisky que no és complicat, és un whisky fàcil de beure i no són complicats.
No té res a veure amb el bourbon, per exemple.
Res a veure.
Pel que estàs dient, eh?
Sí, no, per exemple, el bourbon és un producte més difícil, aromàticament és totalment diferent, i en quant a gust sí que són molt més secs, molt més de, no tan agraïts com podrien ser doncs, un whisky japonès o fins i tot un whisky escocès, no? El bourbon dins del món dels whiskies seria el producte més intens i de gust més complicat.
I tu en qui quedes?
Això ja són temes personals. Jo me quedo a mi en quant a beguda, a mi m'agrada molt més un whisky japonès. A mi un whisky japonès aromàtic, suau, és el que jo, si em donessin a escollir, és el que jo escolliria. Però això no vol dir que sigui l'elecció...
No, que és un gust personal, com tu dius.
És un gust personal.
Entre gustos, colors, que diuen, no. Ja.
Clar, és que si fos així, si realment aquesta fos la resposta, si tots els altres ja podríem plegar. I no és això, evidentment, no té res a veure. No? Vull dir, el que t'he dit, la persona que li agraden molt els whiskies escocesos i que una de les grans característiques escocesos és que aquests fumats et dirà, animal, on vas, on hi ha un bon whisky escocès, no m'hi fiquis aquesta vulgaritat que no té fumats enlloc del whisky japonès. Esclar, és normal.
Molt bé, doncs, escolta'm, avui hem parlat extensament dels whiskies i sobretot ens hem centrat més en els whiskies japonesos, que és un d'aquells whiskies que molt segurament no sabien ni que es feia whisky al Japó. encara sí, que fa ja anys que s'està fent, però molt segurament que s'han sorprès avui a l'escoltar-nos, perquè es pensaven que el whisky només venia d'Escòcia i s'ha acabat. Molt bé, doncs que hi ha whisky japonès i també un whisky que s'ho val. Si més no, es pot tastar a la vinoteca.
Correcte.
Miquel Fluvià, moltes gràcies i tornem la pròxima setmana.
Vinga, a
reveure. Parlant d'altres coses i d'altres productes.
Sí, que el món és molt gran i de productes n'hi ha molts.
Doncs mira, els irem descobrint de mica en mica. Miquel, que vagi bé.
Vagi bé, adéu.
A la plaça Mercat d'Olot, la vinoteca Venda i Tast. Venda de vins, caves, licors i productes gourmet. Tast de vins, caves, licors i productes gourmet. La vinoteca Venda i Tast.